Sant Cugatenc.
Quatre minuts que passen del punt de 2:15 del matí, moment per l'entrevista del dia. Avui parlem del documental Interferències, una producció de Kepo per l'Observatori del Deute en la Globalització.
No, todo eso es un error. Va, dejarlo ya. Vamos a parar aquí. Así no podemos seguir. Por favor, empezar otra vez. ¿Vale? Retomar. No. No portava el casc, va.
No portava casc. Me n'he assabentat ara mateix. Què li deia jo de la imprudència dels obrers? Sense casc. Això ens treu tota responsabilitat.
Que em donin el cos sense el casc. Que me'l donin tal com està. Això és tot el que vull. Jo dic, quan tinc el cos del meu germà, jo me'n vaig.
Cosa el cos, que no portava casc al seu cos. Hi ha testimonis, va passar per l'obra sense el casc. No en traurà ni un cèntim.
Es diré això portant el cos. Sense el casc, sense un cèntim. Jo vull tornar el cos a la seva família.
Digue'ls, sí, digue'ls això. Que els donaré $150 a la família. A vostè li en donaré 200. Només per vostè els hi donaré demà, és molt. Però és probablement l'últim mort que tindrem en aquesta obra. Au, ja està, fora.
Així és com comença Interferències, i ara ens arriba l'estrena oficial a Sant Cugat, a la Casa de Cultura, aquest dimecres a les 8 del vespre. És una producció que potser molts de vosaltres ja haureu vist als cinemes o per internet mateix, i que de fet, si no, n'haureu sentit a parlar aquí, perquè avui, Sergio, saludem Daniel Gómez Oliver. Molt bon dia, Daniel.
Hola, bon dia.
El Daniel és economista santcugatenc i membre de l'Observatori del Deute en la Globalització, i ja ens havia acompanyat al Sant Cugat a fons alguna vegada.
Exacte, Sergi, el Daniel el vam tenir el mes de novembre, quan el documental Interferències, que ens parla sobre la crisi global, s'estrenava periòdicament per capítols a internet, i després ho feia als cinemes Girona i Alexandra de Barcelona, i de fet també ens acompanya en alguna ciutat solidària. De fet, avui, com dèiem, la necessitat per tornar a parlar d'Interferències, i és que així havien quedat amb ell, que quan passés per Sant Cugat la projecció, tornaríem a parlar-hi, Dani. Quan un mira la pel·lícula i té la sensació que tot està molt malament i de sentir-se molt culpable per formar part d'aquesta gran bombolla occidental, és així realment? Està malament que algú no se senti malament pel que està passant ara mateix?
És una bona pregunta. Primer, només un aclariment, perquè hi ha hagut un canvi de darrera hora. Sí que és veritat que està anunciat a les 8, però finalment ho fem a les 7. El motiu és tan normal com que som humans i que també juga el Barça, i hem de ser conscients que si ho fem una hora que hi hagi el Barça no vindrà ningú, i donem la possibilitat, doncs, que la gent primer gaudeixi d'aquesta pel·lícula i si de cas després gaudim amb el Barça més endavant. Per tant, la pel·lícula serà a les 7 i no a les 8. Responent a la pregunta que em feies, home, jo crec que és bastant normal que ens sentim malament un cop tenim la informació. El que passa és que també volem en aquesta pel·lícula no només sacsejar consciències i que la gent se senti malament, perquè de fet no és l'objectiu de la pel·lícula, sinó el que volem és sobretot interpel·lar a la gent, però mostrar que hi ha alternatives, que hi ha sortides. El missatge clau que nosaltres intentàvem, no sé si ho hem reeixit o no, però això serà la gent que ens ho ha de dir quan vegi la pel·lícula, és que davant de tot el que està passant al món i que està passant també a casa nostra, i estem veient cada dia amb més cruesa, hi ha possibilitat de fer coses, hi ha molta gent que s'està mobilitzant des de fa molt de temps, i que hi ha moltes campanyes i hi ha moltes possibilitats de nosaltres participar-hi tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.
De fet, parlem d'això de sentir-nos malament. Una de les actrius diu que se sent malament per haver de posar benzina al cotxe. És una exageració o realment n'hi ha, per tant, hem de tenir aquesta consciència?
Clar, crec que és important que prenguem consciència que el nostre consum, el nostre quotidià, les coses que consumim en el dia a dia, doncs tenen uns efectes a nivell mediambiental, que crec que la gent ho coneix, això cada cop se'n parla més, però també, i crec que és una cosa nova a conèixer, que té un efecte sobre la gent, no? De fet, a vegades no en som conscients i tampoc ens hem de sentir culpables, i precisament a la pel·lícula parlem molt d'aquesta dicotomia entre la culpabilitat i la responsabilitat, no? Però hem de ser molt conscients que el que nosaltres consumim aquí té uns efectes mediambientals i sobre la gent a milers de milions, no, perquè no és tan gran el planeta, però sí que a milers de quilòmetres de casa nostra, no? I per tant, doncs, a partir d'aquí prendre consciència de que hi ha possibilitats de consumir altres coses, o de demanar, exigir en aquelles empreses que ens porten els productes a casa nostra, que com a mínim respectin el que diem a la pel·lícula els drets humans més elementals, no?
Igualment, en els personatges de la pel·lícula es veu un desànim, una tensió que podria plasmar de certa manera aquesta, diguem, desafecció, aquest desànim real que hi ha a l'hora de canviar coses al món.
Sí, clar, perquè és complicat, no? Sí, sí que és veritat que, i a la pel·lícula això ho mostra, que es diu també, no?, que obres una porta, entens una mica una problemàtica i de sobte t'adones que hi ha darrere una altra problemàtica, a la que profundeix sobre aquella problemàtica te n'obre una altra i llavors vas veient que tot és molt complex, no? I és veritat que a títol individual, a títol particular, una persona es pot sentir molt petita i pot sentir no hi ha res a fer i, per tant, convidi al desànim, que és precisament el contrari, no? Jo crec que el que es vol mostrar és que el primer pas és ser-ne conscients, estar informats, voler estar informats, no passar de rebre aquesta informació, i després passar a l'acció, és a dir, doncs, a veure que pots aportar el teu granet de sorra en petites coses, a títol individual, però també a títol col·lectiu s'estan fent moltíssimes coses, i també a Sant Cugat n'estan fent moltes, precisament doncs, per canviar aquesta relació de poders econòmics i polítics que fan doncs, que hi hagi molta gent en el món que ho estigui passant molt malament.
Es parla, Daniel, en aquest documental, com comentàvem ara, de culpabilitat, de conscienciar la població. Ara tu deies, a títol personal, per intentar revertir aquesta situació, què és el que es pot fer? Quines alternatives hi ha al sistema que se'ns ha conduït fins a aquesta situació?
Hi ha moltíssimes coses a fer, no? O sigui, crec que no acabaríem, no tenim programa. Et diré algunes per no fugir d'estudi, no? Per exemple, pensant en els estalvis, no? Si això n'hem parlat molt aquí també, no? I crec que l'Arcadi Oliveres en parla molt quan ve aquí a Cugat.cat. A nivell d'estalvis hem de ser conscients doncs, que hi ha possibilitat, hi ha a casa nostra, del que es diu la banca ètica, no? Si tenim dipòsits, si tenim capacitat d'estalvi, doncs hi ha moltíssimes en aquests moments possibilitats de poder doncs, posar els teus diners en lloc a la banca tradicional, que seria la banca no ètica, no? La banca comercial. Hi ha possibilitats, hi ha COP57, hi ha FIARA, hi ha TRIODOS, no vull fer propaganda, vull dir, hi ha moltes coses que es poden fer, no? A nivell de consum de productes del dia a dia, no? Doncs i a Sant Cugat n'hi ha, i de fet doncs, o sigui que és molt, molt viu les cooperatives de consum de productes ecològics, no? De fet, va haver-hi ara fa menys d'un mes aquí a Sant Cugat precisament la trobada de totes les cooperatives de consum ecològic de la Rapera, que es va fer aquí a Sant Cugat al Plaça del Rei, i hi ha més a Catalunya més de 200 cooperatives, aquí a Sant Cugat n'hi ha 3, no? Sí. Doncs apuntar-se i podem créixer, doncs això, no? Què vol dir això? Doncs consumir productes locals, productes propers, dones sortida a gent que vol tornar al camp, de productes que són molt més sans per a la nostra salut, que no tenen aquest quilometratge, no? A vegades, doncs, per què consumir tomàquets al Marroc si els podem fer aquí a casa nostra, no? O qui diu tomàquets, doncs pot dir qualsevol producte ecològic, no? Hi ha moltíssimes coses que es poden consumir més proper, però també doncs, des del compartir, des del reciclar, hi ha moltes alternatives, hi ha gent doncs, que està estudiant, no? Com la gent d'Opcions, que és un projecte que també va néixer aquí a Sant Cugat, tot i que la seu està a Barcelona, que fa una revista doncs, que ens explica com consumir altre tipus de productes doncs, amb molt més respecte doncs, amb drets laborals, amb drets ambientals, doncs, de manera que sabem que estàs consumint productes que tenen un respecte doncs, cap a la gent, cap al medi ambient. No? De fet, és important també saber que Interferències no és només una pel·lícula, és un projecte educatiu que té una pàgina web, que és interferències.cc, que a darrere d'aquesta pàgina web, a part de que es pot veure la pel·lícula sencera o per capítols, hi ha tot un material pedagògic, perquè el projecte és un projecte educatiu, on de cadascun dels temes que s'hi tracten, no, i que susciten moltes preguntes a la pel·lícula, hi ha doncs, recollides moltíssimes alternatives de gent que està fent doncs, des de fa temps campanyes tant aquí a casa nostra com al sud, de resistència o de proposar alternatives en cada un dels temes que es plantegen a la pregunta, no?
De fet, la pel·lícula és de lliure accés i dieu que es pot copiar, distribuir i comunicar públicament. Per tant, el més important per vosaltres suposo que és que es distribueixi, que es pugui veure aquesta pel·lícula.
Exacte, no? De fet, el .cc, interferències.cc, això és el domini d'una illa, però que el que hem volgut fer és a Creative Commons. Creative Commons, per la gent que no ho coneix, és una manera de distribuir les coses, igual que hi ha el copyright, no? Que és allò de dir, m'has de pagar drets d'autor, aquí seria el copyleft, és a dir, que es pot fer una distribució lliure i gratuïta, simplement l'única cosa que demanem és que es faci referència i que si ja és veritat, si hi ha un ús comercial, aquí sí que s'han de demanar drets d'autor. O sigui, si algú se'n vol lucrar, aquí sí que doncs, s'ha de demanar autorització a la productora, que és la productora Kepo, però si no es vol fer cap tipus de distribució comercial i d'entre aquí, es pot distribuir gratuïtament i fer-ne molta difusió, que després és el que pretenem i que en certa part ja està succeint.
Canviant de tema, darrerament els mitjans no en parlem massa d'això, però el 15M quina importància té en el vostre documental?
De fet, molt, no? Perquè nosaltres, l'objectiu final, com dèiem, era que la gent passés a l'acció, no? Vam fer tot aquest, que això és un projecte que fa més de 2 anys, com us podem imaginar, fer una pel·lícula no és una cosa que es fa en 5 minuts, no? Portàvem 2 anys doncs, treballant amb la producció, amb la productora Kepo, parlant doncs, amb el guionista, buscant actors, buscant tota la gent que ens va ajudar, que són més de 200 persones que també cal dir que han contribuït voluntàriament a aquest projecte, i el que clar nosaltres volíem era sobretot doncs, incitar a l'acció, no? Davant de tot això, que t'indignés i que et fes moure't, no? I precisament doncs, vam començar a rodar el 16 de maig. Aquest 16 de maig del 2011 estava marcat a les nostres agendes des de feia més de 6 mesos, i curiosament, si la gent recorda, és el dia després del 15 de maig les mobilitzacions. Per tant, quan vam començar el rodatge, d'alguna manera dèiem, ja la pel·lícula ja no té sentit, en el sentit que si volia mobilitzar la gent ja s'estava mobilitzant al carrer, hi havia les acampades a la plaça de Catalunya, i també aquí a Sant Cugat, per exemple, no? Aleshores, el que vam veure, la necessitat de fer doncs, d'alguna manera un gest cap al 15M, del fet que es recull això, i vam canviar al final el sentit de dir no és tan important ja la mobilització que s'està donant, la pel·lícula s'acaba el dia del desallotjament de plaça Catalunya, el desallotjament violent per als Mossos d'Esquadra, i per tant el que nosaltres veiem és la necessitat de ja pensar en les alternatives, de pensar en la mobilització constructiva absolutament pacífica, com és el moviment del 15M, de cara a revertir aquesta situació en la que estem patint.
I encara segueix viu l'esperit del 15M?
Jo crec que sí, Això simplement el que hem de ser molt conscients és que no és sostenible estar tot el dia al carrer, a més no construeixes res, estar tot el dia al carrer només fent difusió i formació, que és molt important. Jo crec que als barris, a les ciutats, s'està treballant, la gent ha tornat a casa seva, d'alguna manera, però ja ha tornat molta de la gent que el 15M ja s'està mobilitzant i està continuant fent aquesta feina doncs, de formigueta, perquè és una feina de formigueta, de conscienciació, de crear xarxa, no? I molta, per exemple, això ja s'han cuat molta de la gent que forma part del 15M, doncs està, per exemple, en les cooperatives de consum de productes ecològics, no? I que s'està doncs, fent aquest treball no només de consumir de manera més sostenible, més respectuosa amb el medi ambient, sinó també doncs, es fa molta formació doncs, perquè a poc anem prenent consciència de quines altres coses podem fer doncs, per canviar aquest món.
Sí, sí.
Daniel, et cito una de les frases de la pel·lícula, diu: la dimensió de l'horror que queremos mostrar és tan grande que no se puede representar. Ha estat complicat decidir què es volia dir, quines coses havien de quedar fora? Són més de 10 anys, recordem-ho, d'investigació, i després 5 en paral·lel amb Kepo, la productora, preparant aquest documental, com dèiem abans, documental, pel·lícula, projecte educatiu, fins i tot m'atreviria a dir making of, no sé si m'ho permets, perquè també és un format innovador.
És molt innovador. Jo crec que sí, era un gran repte. No sé si ens n'hem sortit molt, jo crec que per mi és molt difícil valorar-lo perquè soc part art i part, i és molt, jo crec que sí que queda un material prou entrenador, és dens, és veritat, és un projecte, la pel·lícula dona molts continguts, però aquí s'ha de dir que els cracs dels artistes, no? Tant de Kepo com el guionista, l'Albert Ola, van ser capaços doncs, de fer-ho molt amable, jo crec que molt a pedagògica, és, com tu dius, és un format molt innovador en què juga amb el teatre, la pel·lícula, no? I d'alguna manera els actors amb aquest voler fer i voler desfer, no? Que no se n'ensurten de com explicar-ho, no? No explicarem massa la trama perquè la gent no tingui les ganes el coquet de poder-la veure aquest dimecres, però sí que jo crec que es va trobar d'alguna manera la manera d'explicar-ho que fos molt amable, i sí que s'entén, o sigui, el que sí que es va dir en un moment determinat és que tot no es pot explicar, això també la pel·lícula surt, no? No tot es pot explicar, però el que s'explica s'intenta explicar d'una manera prou entenedora com perquè la gent ho pugui entendre, no? I sobretot el que nosaltres volíem, i això sí que crec que és un objectiu reeixit, era posar moltes preguntes damunt la taula. No es volíem tant donar les respostes, sinó que la gent es vagi preguntant, no, això és veritat, això que diuen, d'on ho han tret, no? Això
realment... Documentem-nos.
Sí, no? Llavors, en la pel·lícula es fa moltes preguntes, a la gent surt molt interpel·lada, i a la pàgina web és on es donen part de les respostes, i llavors es veu que tot allò que s'ha dit a la pel·lícula està absolutament documentat, no hem dit res que no sigui veritat, científicament comprovat, perquè diem noms i cognoms d'empreses que ens podrien demandar i ens podrien enfonsar econòmicament. Ui. I per tant doncs, està absolutament documentat sobre terreny, ja sigui per la gent de l'Observatori, per la gent amb la que venim treballant des de fa més de 10 anys en els països del sud, que ells doncs, estan fent aquest tipus de resistència sobre empreses transnacionals que estan vulnerant drets humans en els seus territoris, i per tant doncs, és tot molt documentat, està tot molt explicat, la gent pot entendre què està succeint, i no només això, sinó que per mi és un projecte molt atractiu en tant que, com dèiem abans, s'explica després ja en forma això jo què puc fer, tant a títol personal com a títol col·lectiu, no? Sempre donar la resposta, donar la sortida, com deia el nostre guionista, l'Albert Ola, m'heu de donar el punt de fuga, perquè si no aquí ens aprimirem tots, no? Llavors aquest punt de fuga s'ha volgut trobar, jo crec que de manera reeixida, doncs s'explica una mica la pel·lícula, tampoc era l'objectiu de la pel·lícula, però sí en el projecte quan vas navegant per les pàgines web.
És a dir, Daniel, que la pel·lícula no s'acaba un cop acaba la projecció, sinó que després hem de visitar la pàgina web.
Exacte.
I allà hem d'acabar de documentar-nos, d'entendre la pel·lícula. Té comptador de visites aquesta pàgina web?
Sí, sí, en aquests moments estem ja, hem passat els 45.000 visites. Això no vol dir que tothom hagi vist la pel·lícula, que estimem que la pel·lícula ja l'han vista per internet unes 20.000 persones, i l'altre són, doncs, són visites que, de pàgines que s'han anat a diferents materials, això, no? Però ja hi ha més de 45.000 persones, i també tenim una xarxa social bastant interessant, tenim 1.000 persones a Facebook i a Twitter amb les que, doncs, ens comuniquem, i crec que és important, doncs, que la gent també, més enllà de que pugui veure els materials, després pot interactuar amb nosaltres, i molta d'aquesta gent és la que després ha fet possible que es pugui veure la pel·lícula al seu barri, al seu districte o la seva seu, i de fet ja portem unes 40 passis com aquest que farem aquí a Sant Cugat. Aquí a Sant Cugat ho fem una mica a l'alfombra vermella, vull dir, hem convidat a l'Ajuntament, que per cert ens ha subvencionat i és d'agrair que ho hagi fet, i sabem que hi seran, però també vindrà, tindrem la sort de compartir el debat després de la pel·lícula amb el director, amb el guionista, amb alguna de les actrius, amb gent de la productora, amb gent de l'observatori. Si fem una escena allà, no és un passe qualsevol, per això que és, val la pena que la gent hi vingui, perquè dirà, ah, jo per veure-ho internet, no, però aquí tindrem la possibilitat després de fer un debat amb la gent de l'equip, i és molt interessant, doncs, saber, doncs, què en pensen, no?
Doncs deixem-ho clar, eh? Dimecres a les 7 de la tarda s'ha avançat una hora pel futbol, per aquest Milan Barça, si no m'equivoco, que hi ha, i que podria treure espectadors a la projecció del film. Dani, també un dels punts forts, no sé si és que els personatges, els actors, també fan molt carrer. Parlàvem abans del lligam amb el 15M, una pel·lícula que, si la veiem, un documental, ens n'adonem, doncs, de la proximitat, i que potser això a la gent també li ha cridat, no?, enganxar-s'hi i a sentir-se identificat amb els personatges.
Sí, no? Ells, de fet, fan tot un procés en la pel·lícula, no?, de formació, d'entendre una mica les problemàtiques del món, la complexitat de les problemàtiques del món, quins són aquests actors responsables, no?, els mecanismes, els processos que fan que generi cada cop més pobresa en el planeta. Però ell s'ha de dir que aquesta gent són uns actors professionals boníssims que han hagut de passar per les trifulques i una mica per la densitat dels continguts a una velocitat de la llum, perquè nosaltres es va fer el càsting el mes de febrer de l'any passat i es roda al maig, o sigui, en menys de 3 mesos han d'entendre els continguts, han de fer-los seus, han d'adoptar la trama, han d'entendre el seu paper com a actors, i es posen davant de la càmera a rodar. Va ser una experiència brutal, que ells diuen que va ser absolutament professionalment un repte impossible, perquè gairebé, bueno, impossible, perquè realment va ser després real, no? Ells no són gent que venen d'aquest món, no tenien cap tipus de formació, informació sobre la temàtica, i no ho sembla pas, perquè quan els veus actuant han assumit i han fet seus els continguts d'una manera extraordinària, no? Però va ser tot un repte per ells, doncs, a viure aquest procés de tan dens de rebre aquesta informació, i una mica interessant i el que fa real la pel·lícula per mi és precisament aquests debats que ells tenen quan parlen dels temes, perquè són en viu i en directe. De fet, d'alguna manera el guió era un guió conduït, nosaltres sí que volíem passar per uns certs temes, hi havia certes coses que sí que volíem que es diguessin i que es diguessin d'una manera molt clara, i això es diu en les parts més clarament, que es veu que està un guió donat, però hi ha molt debat, molts diàlegs entre els actors, i aquests moments de diàleg són gairebé seus, no? Vull dir, sí que estan una mica conduïts, però es pot dir que tot forma part del que ells han après en el procés de rodatge, en el procés de preparació de la pel·lícula, i això és el que fa molt real, no? Perquè si tots els enllaços que em fan amb la crisi actual aquí, perquè una mica, doncs, el que expliquem és la crisi al sud, però actualment ja està rebotant al nord, tots aquests enllaços que fan amb la crisi al nord, no?, i com la retallada dels afecten com a actors i actrius, etc., són coses que han fet ells, que han entès ells de tot això i ho exposen en el moment del rodatge, no? Per tant, ho fan fa molt real, no, això, no?
Doncs, sens dubte, una gran implicació i un gran equip que heu format. Interferències, aquest documental que persegueix l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre quins són els actors i mecanismes que estan empobrint països del tercer món, abordant també el problema de la crisi global i, com dèiem, proposant possibles alternatives. Ens ho ha explicat avui el santcugatenc Daniel Gómez, membre d'aquest Observatori del Deute en la Globalització i Economista. Moltíssimes gràcies, Daniel, per venir de nou al programa.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I que vagi molt bé, no, Sergio, la projecció d'aquest dimecres a les 7 de la tarda, recordem-ho.
7 de la tarda, Casa de Cultura. Fàcil i una cosa que no s'ha de perdre, poder.
i a més com ens deia el Daniel, que serà una presentació, una posada en escena interessant.
Exacte.
I especial pel fet de ser aquí a Sant Cugat. Moltes gràcies, Daniel.
Gràcies a vosaltres.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.